doncs comencem, disculpa el retard, problemes tècnics, a excusar a la regidora de Junts, a la Sarai, la Sarai Pastor, si és que ara comptava, que diria molt bé. I començaríem, doncs, este ple, esta sessió del ple ordinari del 25 de gener, número 1, que és primer, lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió número 7 del 2022, de data 30 de novembre del 2022, ordinària. Molt bé. Podem aprovar l'acta? Sí? Molt bé, moltes gràcies. Aprovada per assentiment de tots i totes. Punt número 2, expedient 4554 del 2022, estudi i resolució, si s'escau, de l'al·legació interposada pel senyor Josep Maria Figueres Pijuan en representació del grup municipal de Ciutadans, Partit de la Ciutadania, contra l'aprovació inicial del pressupost municipal de l'exercici econòmic del 2023. Molt bé. Bueno, com sabeu, vam aprovar la proposta de pressupost que es va fer en sessió celebrada el dia 30 de novembre del 2022. L'edicte a exposició pública va ser publicat al Boletí Oficial de la Província el dia 14 de desembre del 22 i durant el període d'exposició pública de l'acord, el grup municipal de Ciutadans va presentar una sèrie de reclamacions al pressupost del 23 en temps i forma, que és en registre d'entrada del 4 de gener del 2022, i es presenten tres punts d'al·legacions. Primer, ometre el crèdit necessari per al compliment de les obligacions exigibles, B, infracció de l'article 2.1b, i C, superació del límit establert. Bé, doncs aquí el que fem i el que proposem és, degut a que únicament tal com diuen els fonaments de dret, es podran presentar reclamacions contra el pressupost A, perquè la seva elaboració i aprovació no s'ha ajustat als tràmits que estableix la llei, B, perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l'entitat local en virtut d'un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim, o C, perquè els ingressos en relació a les despeses pressupostades són manifestament insuficients o bé aquestes respecte les necessitats per les quals estigui previst. Per tant, el que fem és, en conseqüència, se proposa al ple municipal l'adopció dels següents acords. Primer, desestimar les reclamacions presentades pel senyor Josep Maria Figueres Pijuan i segon, notificar al senyor Josep Maria Figueres l'acord aprovat pel ple de la corporació. Molt bé, teniu... us passo la paraula. Sí?
Pues el nostre grup, independentment de que es desestimi, com ja es veu, es fa per sistema, ho ratifiquem en el que expressem aquí. Seguim pensant que el pressupost no complís les limitacions imposades per la llei en quant a les retribucions dels funcionaris. Concretament, si no m'equivoco, el que és el complement específic, me sembla que se supera el 75%, que és el reglamentari. Llavors, se retracen les obligacions adquirides, el qual això va en detriment del govern que vingui, perquè serà un lastre, i me sembla que poca cosa més a dir, a part de la reclamació aquesta. Llavors, també, una de les coses que també diem aquí és que este pressupost no està informat per un funcionari d'habilitació nacional. I això no és que ho diguem nosaltres, sinó que ho diu el Tribunal Suprem. I bé, poca cosa més a dir.
Molt bé, doncs com que ja sabem que normalment cada any hem vist doncs aquestes al·legacions que l'únic que fan, i vull recordar, és perjudicar al poble, perquè el que fa és retrasar l'aplicació d'aquest pressupost pràcticament durant un mes. Vol dir que hi ha una sèrie de licitacions, hi ha una sèrie d'obligacions que tenim, de compromisos que gràcies a la vostra actitud fa que aquest pressupost no sigui aplicable quan toca, i bé, doncs, estem amb el dia del plenari on toca resoldre aquestes al·legacions. Hem llegit el perquè podem resoldre aquestes al·legacions, i a partir d'aquí el que demanem també és que es pugui tirar endavant amb un pressupost de cara al 2023 per a poder aplicar totes aquestes polítiques que tenim contemplades i que són tan necessàries per al nostre municipi. Passarem a votació. Sí, clar.
Estem sempre el mateix, que vostè ja m'ho ha dit diverses vegades, de que si el que fem és entretindre la jugada i posar entrebancs. Jo li he dit diverses vegades que l'únic que faig és fer la feina que m'ha encomanat el poble, els meus votants, fer oposició. Oposició vol dir fiscalitzar, entre altres coses, el govern. Si vostès fessin les coses correctament, doncs no hi hauria ni reclamacions, ni hi hauria contenciosos, ni hi haurien altres històries. Però que vostès se'l passin tot per l'arco del triomfo, fan el que fan i llavors ho desestimen tot i llavors volen culpar a mi de que jo entretinc la jugada. No, això no és així. Nosaltres fem el que pensem correctament que s'ha de fer. Si vostès fessin les coses bé, tot això no passaria. Li he dit ja moltes vegades i em canso de repetir-li.
Molt bé, doncs com que veig que no ho entén, li torno a repetir que les causes admissibles de reclamació en resposta a la primera al·legació, que considera que no existeix consignació pressupostària per assumir les obligacions, es proposa que això se desestimia, ja que l'obligació per fer front a la sentència 541 de la secció tercera ja se va consignar i comptabilitzar al pressupost del 2020, restant l'obligació parcialment pendent de pagament com a obligació de pressupostos tancats. Bé, li llegiré perquè veiga que això és com li explico. Respecte a la segona al·legació, que considera que el pressupost no ve informat pel funcionari habilitat estatal, el que li puc dir és que el precepte legal que es denuncia com a infringit i sense perjudici de funcions públiques necessàries a les corporacions locals resta a veure amb el procediment d'elaboració i aprovació inicial del pressupost al que es refereix. I C, en resposta a la tercera al·legació, que es fonamenta en que el complement de productivitat supera el màxim permès, es proposa la seva desestimació en la mesura que no sols aquesta petició no té cabuda dins de cap dels tres apartats a què s'atén l'article, sinó que en matèria d'impugnació en via administrativa de l'aprovació inicial del pressupost, i és que, a més, hi ha manca de cap indicació de l'al·legació del supòsit del fet que empara el recorrent la seva petició, el cert és que el pressupost aprovat de forma inicial, al capítol 1, en cap moment se supera el límit de la quantia del complement de productivitat establert, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de l'administració local i de conformitat al quadre següent. Això no ho escric jo, això ho escriuen els serveis tècnics i jurídics de l'Ajuntament. I ara, si us plau, passem a votació. Jani?
Sí.
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 No.
Abstenció.
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 Sí.
Sí.
Sí, aprovat amb los 8 vots de l'equip de govern i amb l'abstenció dels 3 regidors i regidores, en este cas, de Junts, i amb el vot negatiu del regidor Josep Maria Figueres de Ciutadans. Ara passarem al punt número 3, que és l'expedient 4554 del 2022, estudi i aprovació definitiva, si s'escau, del pressupost municipal de l'exercici econòmic 2023. Doncs, una vegada resoltes les al·legacions, llegirem els antecedents, el ple de l'Ajuntament, com vam dir, ja es va aprovar el dia 30 de novembre, es va aprovar inicialment aquest pressupost, ara han estat resoltes les al·legacions, i el que després de vistos els informes d'intervenció municipal sobre l'aprovació inicial de la resolució de les al·legacions presentades, se proposa al ple municipal adoptar els segons acords. Primer, aprovar definitivament el pressupost general a l'exercici 2023 amb conformitat amb el projecte aprovat inicialment en sessió plenària el 30 de novembre del 22 i d'acord amb el resum següent que teniu a les vostres mans, que ha estat degudament dictaminat a la comissió informativa i que, com a punt tercer, també demana publicar l'aprovació definitiva del pressupost general del 2023 de la plantilla de personal mitjançant l'anunci al boletí oficial de la província, al taula d'anuncis. Quart, notificar al senyor Josep Maria Figueres Pijuan l'acord aprovat del ple de la corporació. I cinquè, remetre còpia a l'administració de l'Estat, així com de l'òrgan competent de la comunitat autònoma. Molt bé. Teniu la paraula? Voleu fer-ne ús?
Nosaltres, seguint la mateixa justificació de vot de l'últim ple, del novembre, votarem en contra.
D'acord. Molt bé, doncs així farem ús del vot. O sigui, votarem, per favor, Jani.
Sí.
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 No.
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 Sí.
Sí.
Sí. Aprovat amb els vots amb els 8 vots de l'equip de govern i amb el vot negatiu dels 3 regidors i regidores del grup municipal de Junts i també amb el vot negatiu del senyor Josep Maria Figueres del grup municipal de Ciutadans. Moltes gràcies. Sí, passarem al punt número 4, que seria el grup municipal Junts a la meva, perdó, aviam si ho trobo aquí. Sí, és la proposta d'acord. Està tallada, veig, eh? Però bueno, tots la coneixem i entenem que és de la proposta del grup municipal de Junts per garantir el compliment del fons nuclear. Llavors, senyora Eva de l'Amo, si vol llegir o vol proposar la moció o proposta d'acord a aprovar.
Passaré a llegir la moció. L'energia nuclear proporciona avui dia més de la meitat de l'electricitat que consumeix Catalunya. Ascó i Vandellòs, inaugurades als anys 80, són les grans protagonistes d'això. Però aquesta realitat té una data límit, l'any 2031. Les centrals nuclears a la Ribera d'Ebre i al Baix Camp hauran de tancar perquè s'acaba la vida útil de les instal·lacions. Les centrals d'Ascó i de Vandellòs són la font d'energia elèctrica més important de Catalunya. L'any 2020 van aportar més de la meitat de la producció elèctrica de Catalunya, 24.900 gigawatts, o no sé exactament, la qual cosa representa un 54,9% del total. Els ciutadans de Catalunya, i més concretament els de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, ja varen haver de patir fa anys la implantació de les centrals nuclears al seu territori i ara lluiten per revertir les conseqüències del seu futur tancament. La Generalitat va presentar a finals del 2021 un fons de transició nuclear consistent en una inversió de 24 milions d'euros anuals per accions de desenvolupament socioeconòmic i de transició econòmica justa a les zones afectades pel futur tancament. Aquest fons, no obstant, semblava insuficient als ulls del propi territori afectat i en aquest sentit, el 15 de desembre del 2022, al Parlament de Catalunya es van aprovar unes esmenes presentades per Junts per Catalunya sobre el fons nuclear que incrementaven els recursos i el nombre de municipis beneficiaris, a més d'assegurar els adequats mecanismes de governança del fons. Pel que fa als aspectes econòmics, es van demanar que el fons nuclear augmentés de 24 milions d'euros per a municipis en un radi de 0 a 20 quilòmetres de les centrals nuclears a 60 milions d'euros en un radi de 0 a 30 quilòmetres. En relació a la governança territorial del fons, la proposta de Junts dona un lloc preeminent al Departament d'Empresa i reconeix la importància de la participació d'Acció, assigna les dues vicepresidències per als dos municipis nuclears, Ascó i Hospitalet de l'Infant i Vandellòs, i designa una representació important del teixit econòmic, empresarial i sindical local i també dels 5 consells comarcals afectats en les dues àrees. Així doncs, gràcies a aquesta proposta s'obtindran uns ajuts més grans destinats a la promoció econòmica del territori, la generació de llocs de treball i la transició energètica del país. Aquest fons és bàsic per a que els habitants del territori afectat tinguin un desenvolupament econòmic alternatiu que garanteixi la seva prosperitat i el seu benestar. L'incompliment de les esmenes de Junts es van aprovar al Parlament contribuiria a agreujar encara el despoblament a les zones afectades. Per tot això, el grup municipal de Junts per l'Ametlla presenta els següents acords. Primer, instar el govern de la Generalitat a donar compliment a la llei 5/2020 del 29 d'abril de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient en relació al fons de transició nuclear amb el text definitiu aprovat el dia 15 de desembre del 2022 al Parlament de Catalunya. Segon, convocar l'òrgan de governança del Fons de Transició Nuclear el més aviat possible per poder començar a treballar i fer efectiu el retorn d'aquests fons al territori durant el primer trimestre del 2023. Tercer, traslladar aquests acords al Govern de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació Catalana de Municipis i a l'Associació de Municipis per la Independència.
Molt bé, moltes gràcies. Molt bé. Senyor Figueres, vol prendre-vos de la paraula?
No.
No. Val. Molt bé. Vinga, doncs, a veure, jo us explicaré una miqueta el que hem parlat i el sentit del vot del grup d'Esquerra Republicana. I el que us puc explicar, sí que cal recordar que a la comissió informativa vam dir que ens absteníem perquè sabíem que el grup de Junts havia proposat també, en respecte a aquesta temàtica, una sèrie de modificacions. Bueno, almenys és el que s'havia dit, que es volia fer encara una modificació més, perquè aquesta fórmula deixava uns quants municipis del sud de la província de Lleida i que des de Junts se va comentar de que hi hauria una modificació en aquesta llei. Llavors, de dues formes, sí que ens hauria agradat doncs, que això estigués més aclarit, no? per saber si hi ha algun canvi substancial, perquè al final estem parlant de diners, però des d'Esquerra el que farem serà, sobretot, després explicarem el que pensem, però ara, davant d'uns acords que insten al govern de la Generalitat a complir la llei, doncs Esquerra votarà a favor. Davant de la petició de que, en el punt segon, de que es convoqui a l'òrgan de governança, votarem a favor perquè ens interessa que es convoqui aquest òrgan de governança. També hi ha una cosa bona i no volem obviar, i és que s'ha aconseguit que la quantitat doncs, augmenti, però també cal explicar que hi ha coses que no trobem tan bones, tot i que votarem a favor, per això que hem dit, perquè volem que el govern compleixi allò que s'ha aprovat al Parlament, però a la vegada també perquè volem que es convoqui aquest òrgan de governança. Però què veiem que ens perjudica? Mireu, abans d'aprovar aquesta nova llei, que val a dir que és una de les primeres accions de la sociovergència, perquè, com sabeu, ha sigut una proposta que treballada pel grup socialista i pel grup de Junts, i aquí heu arribat amb este gran acord, on també s'ha afegit els que serien la gent de Movem o de a altres, però bàsicament penso que sí que cal recalcar que a vegades quan cal fer funcionar este pacte de la sociovergència s'utilitza i és més que res perquè en siguéssim conscients. Vull dir, Esquerra potser també, no et vull dir que no ho hagi fet mai, però Junts sempre heu dit que, no, que això no ho veu de cap manera, però aquesta és una realitat, és així. Aquesta modificació de la llei és sociovergència. El que us vull dir és que no sé si en sou conscients o n'éreu conscients en aprovar això, però en aprovar aquesta nova llei l'Ametlla de Mar quedava fora de l'òrgan de governança. I m'agradaria recordar que aquí els que estem elegits com a regidors en este consistori estem elegits per a defensar el que és el municipi de l'Ametlla de Mar. L'Ametlla de Mar, amb aquesta llei que s'ha aprovat entre Junts i el PSC, el que fa és deixar als municipis de la zona 1, a tots els de la zona 1, o sigui els que estan a un radi de 10 quilòmetres, fora d'este òrgan de governança. I això, doncs, jo crec que pel poble no és bo. L'altre és que també veiem com que hem afegit i amb lo dels 60 milions és bo, o sigui, pujar la quantitat és bo, però clar, també hem ampliat a 30 quilòmetres. I llavors resulta que el que llegim amb com se desenvolupa aquest reglament o aquest possible reglament que es proposa és que, com que els municipis de 10 quilòmetres estaven d'alguna manera dins d'aquesta pendents doncs, de que este òrgan de governança pogués aplicar doncs, a on anaven aquestes inversions, i els municipis que queden en este segon cinturó, fins als 30 quilòmetres, en teoria no havien tingut temps de treballar els projectes, és possible que els municipis que estan entre 10 i 30 quilòmetres puguin rebre els diners, i és possible que els que estem a 10, al radi de 10 quilòmetres no poguéssim rebre els diners perquè estem pendents de quins projectes presentem. O sigui, pensem que és molt difícil d'entendre, perquè al final este impost, que molt va tombar per dues vegades el constitucional i que un dels que això ho ha aprovat al Parlament, que són els socialistes, resulta que no van fer res perquè el constitucional pogués salvar este impost, i sé que eren diferents conceptes, no era l'energètic, era pues, perquè hi havia residus nuclears, perquè afectaven a aquests municipis que hem estat doncs, a la vora de les centrals nuclears, però aquí, en definitiva, el que aconseguim és que haguéssim de tornar a deixar en l'aire projectes que estàvem treballant i que ara haguéssim de sentar-nos i intentar, això sí, des d'un punt de vista més amb menys força, perquè ja et dic, els municipis que estem al radi de 10 quilòmetres amb aquesta proposta sortim de l'òrgan de governança, i haurem de lluitar perquè poguéssim almenys estar en representació, com deia, llegint aquesta nova llei, representats als consells comarcals. Bueno, una mica és... jo volia explicar això, no? Perquè des d'Esquerra no podem votar en contra del que demaneu, que és instar el govern de la Generalitat a donar compliment d'esta llei, i tampoc a convocar l'òrgan de governança, perquè volem convocar-lo, però a més volem que se'ns convidi per a poder explicar doncs, que els municipis de la zona 1 necessitem estar en aquest òrgan de governança. I el que voldríem és que, d'alguna forma, tot i que la llei està aprovada, que es fes justícia en respecte per a què ha de servir estos ajuts. Estos ajuts haurien de servir perquè en aquells municipis que hem estat a la vora de les centrals nuclears, per una vegada per totes, doncs, poguessin estar una mica, doncs, tindre els recursos que moltes vegades potser doncs, han deixat de vindre. Perquè estic segur que algú que ha vist les centrals nuclears i ha passat per l'Ametlla de Mar, ha dit, és probable que ha pogut dir, bueno, doncs jo vaig uns quilòmetres més enllà. Doncs estos que estaran estos quilòmetres més enllà, resulta que també cobraran d'estos diners de les centrals nuclears. L'altra cosa és que, tot i que no tinc res en contra dels companys dels ajuntaments d'Ascó i Hospitalet de l'Infant, resulta que esta llei el que fa... Aquesta llei que heu acordat i que heu tirat endavant, el que fa és que aquests dos municipis, que són els que sempre han sortit beneficiats, sempre, perquè són els que tenen les centrals nuclears als seus termes municipals, resulta que seran els dos únics municipis, clarament com a municipis, no com a consells comarcals, sinó com a municipis, que sí que formaran part i que tindran la vicepresidència d'aquest òrgan de governança. Bueno, tot i aquesta explicació, donem el vot a favor perquè volem tindre també l'esperança i lluitarem doncs, per tindre que l'Ametlla de Mar estigui ben representada en aquest òrgan de governança i que aquest impost doncs, sigui arribi al màxim de diners possible per a projectes que al final el que volen és que si el 2030 doncs, se tanquessin aquestes centrals nuclears, aquests 3.000 llocs de treball que hi ha a Vandellòs i Ascó doncs, poguessin ser substituïts per altres activitats, per altres activitats empresarials, per altres oportunitats de llocs de treball. Digues, a veure.
Vull agrair el suport a la moció, però bé, esta llei permetrà que la cala que està a la zona 1 rebi més diners del que estava previst en l'anterior proposta de la llei. Al final, qui tindrà realment accés a aquests fons són els que aportaran els projectes. Per molts drets que tinguis adquirits o te toquen molts de milions, si no aportes projectes, evidentment te quedaràs fora. Per tant, la feina s'ha tingut que fer ja prèviament per poder accedir. De totes formes, moltes gràcies pel suport a la moció.
Molt bé, gràcies, Eva. Doncs passem a... Perdó, Joan Borràs, vols fer ús de la paraula?
Bé, una mica ja havies dit alguna cosa relacionada amb el que podia dir jo. En definitiva, esta moció se resumiria com xiquets, espavil. És a dir, s'ha aprovat una cosa al Parlament i nosaltres des d'aquí diríem, pues, per favor, feu-la efectiva. Ja està, no mos estem mullant en cap altra cosa que ja no estigui aprovada des del punt de vista del Parlament. La senyora de l'Amo ara mos diu que l'assignació que rebria la Cala, fins i tot en este canvi de llei que va haver, seria superior, i per tant no veuria jo tampoc el motiu per votar en contra, més enllà de que si primer havíem aprovat una cosa, ara n'aprovem una altra, tot plegat fa que s'estigui endarrerint tot. Però, bueno, en definitiva, com que el que estem demanant és per favor, fiqueu-se manos a l'obra i porteu-ho a terme, jo trobo que el vot d'entesa fa bé de ser afirmatiu, també.
A veure, si vols, pots cloure el torn.
Bueno, agrair també a Entesa el seu suport i és el que comentava. És evidentment, només se tracta d'una moció per donar aprovació a la llei, demanar que es faci el més aviat possible per a poder revertir aquests fons al nostre territori de comarca, però sobretot al territori pel que fa al nostre municipi. Però, evidentment, la feina s'ha d'haver fet prèviament, perquè si no, potser no tindrem temps per aportar aquests projectes que són bàsics per a poder rebre els diners.
Molt bé, doncs passem a la votació.
Sí.
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 Sí. Doncs aprovat amb el vot de tots i totes. Molt bé, passem a l'apartat B, activitat de control, donar compte dels decrets d'alcaldia i actes de junta del govern local. I passem al punt C, pregues i preguntes, però primer al punt número 6, que seria informacions d'alcaldia. Bueno, com us explicaré... Sí, us voldríem explicar una mica el fet que hem intentat comunicar-vos a partir de dilluns. De fet, vam poder parlar amb una regidora, però amb una portaveu, però us ho fem extensiu i us ho expliquem aquí en sessió plenària. Dilluns a la tarda se mos comunicava del CAT, del Consorci d'Aigües de Tarragona, que s'havia detectat un possible desperfecte a el que seria la canonada que porta l'aigua des de, com sabeu, del riu Ebre fins al Camp de Tarragona. I, bueno, després de també pensar i reflexionar una mica que al desembre de l'any 21, recordeu que es va produir el trencament a prop d'aquí, al nostre terme municipal, que ara mateix s'està arreglant, no? Com s'està fent un bypass, i per un trencament on va sortir l'aigua i ara s'està fent renovant este tram afectat, però també tenint en compte que fa 3 anys, concretament el 3 de gener, el de l'any 2020, va haver un trencament a l'ampolla, on també doncs, va ser preocupant, doncs el que van fer de seguida és reunir els caps dels departaments de seguretat i també d'emergències i també doncs, els regidors i regidores afectades doncs, amb responsables de tot això per a una mica analitzar la situació. La situació avui és que a partir de... bueno, cal recordar potser també que a partir de què va passar estos dos casos, el Consorci d'Aigües de Tarragona va prohibir com un sistema de detecció que monitoritzava el que seria possibles desperfectes al llarg d'esta canonada, no? I això va fer possible doncs, que es pogués detectar doncs, que no ha hagut cap trencament, però sí que es va detectar doncs, que hi havia una zona que era insegura, no? Este dilluns mos ho comunicaven i a partir d'aquí el que s'ha fet és fer una mica de seguiment de tot el que s'ha fet. Nosaltres el que vam fer d'entrada va ser optar per tancar la circulació restringint el pas de vehicles i vianants a la part de la zona afectada més directament, perquè en el cas del trencament podria suposar més dificultat per a garantir la seguretat, sobretot, i també vam limitar la circulació de vehicles a la part baixa, o sigui, al carrer Major, i prohibir l'estacionament de vehicles també. El Consorci d'Aigües de Tarragona el que ha fet és procedir a reparar i a reforçar el tram afectat, i també s'ha de dir que ho té treballant-s'ho, i demà a les 8 del matí iniciarà el que seria els treballs definitius de reparació. Això vol dir que a partir de les 8 del matí ells per allí no circularà aigua i podran accedir doncs, a la vora per a poder treballar. Això comportarà que aquesta canonada no hi haurà pressió tampoc, i que aquesta pressió que pogués provocar un trencament, i se realitzarà la reparació fins que divendres aproximadament a les 10 de la nit està previst que se posi en marxa aquesta canonada. Jo vull recordar i vull assegurar que només se posarà en marxa aquesta canonada sempre i quan quedi garantida la seguretat del sistema, i així doncs ens ho han fet saber, i això doncs també fa que a partir de demà a les 8 del matí que no hi haurà pressió d'aigua a la canonada, i tenint en compte que no obriran l'aigua fins que estigui totalment reparat, vol dir que a partir de demà a les 8 del matí ja baixarem el que seria els nivells de prevenció, com és els que hem fet de no deixar aparcar el carrer Major o d'obrir els diferents passos que havíem tancat. O sigui, a partir de demà a les 8 del matí quedarà tot obert, restablert, i a l'espera també doncs, de que en les properes hores se pugui solventar tota la situació que per prevenció doncs, hem tingut que fer aquesta actuació. Molt bé, en principi acabaríem el punt de les informacions a l'alcaldia i passaríem al punt 7 de precs i preguntes.
Sí? Passarem a fer un prec?
Sí.
Fa uns mesos vam fer un prec per tal que es fessin actuacions urgents als parcs infantils del nostre municipi, pintades al mobiliari del parc, com el de l'escola, manteniment d'instal·lacions de joc, el terrari, etc. El terrari del Parc Bon Repòs, tant del municipi com de les urbanitzacions. Continuem fent el mateix prec per tal que es facin aquestes actuacions el més aviat possible, ja que les queixes dels usuaris són constants. Així mateix, preguem que es revisin cartells, bancs, mobiliari de la via pública en mal estat o plens de pintades. Cartell del passeig marítim, cartell de la Rambleta, etc. Aquest seria un primer prec.
D'acord, gràcies. Algun prec més?
Sí, un altre prec. Preguem que es porti a terme la publicació de les bases del procés d'estabilització per tal de donar compliment a la llei 20/2021 de 28 de desembre de 2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. Que recordem que calia fer-se l'aplicació d'aquestes bases abans del 31 de desembre del 2022. Cal tenir en compte que la resolució dels processos selectius s'haurà de finalitzar abans del desembre del 2024, i per tant és un tema que preocupa i molt al personal laboral i interí del nostre ajuntament, perquè evidentment se troba afectat.
Molt bé. Bueno, dir-te bueno, que amb els parcs i jardins doncs, anem fent, evidentment que amb el pressupost aprovat del 2023 tindrem més recursos per a poder arreglar totes aquestes qüestions, totes aquestes mals endreços que puguem tindre. Sí, és cert que últimament hem tingut més pintades igual als espais públics com també particulars de lo normal. També hem fet, doncs, hem actuat i hem arreglat i borrat doncs, aquelles que hem pogut, no? Però bueno. I en quant a les bases d'estabilització laboral, jo el que vull dir és que, bueno, que estem a temps, que no hi ha cap problema, que ho fem sempre buscant la seguretat. Hi havia una qüestió que ens generava inseguretat, no només per nada, sinó per tot el cas, i era una impugnació, o en aquest cas una, com se diu, una un recurs de reposició que em sembla que va posar el grup de Ciutadans, que això doncs podia afectar a una sèrie doncs de treballadors, si en aquest cas si s'hagués acceptat. El que passa que sí que després vam poder comprovar doncs que una vegada es va resoldre doncs que això no podia ser. El que passa que això sí que ha sigut, això ens ha retrasat, i ara doncs, bueno, estem fent tot el que es preparen les bases. Hi ha l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, doncs hi ha molts de treballadors i treballadores que entraran doncs en aquesta situació. Vull dir que no serà una qüestió doncs senzilla, i ho volem fer-ho bé, i sobretot el que et puc garantir, i estigues amb total tranquil·litat, és que complirem tots els terminis, doncs, i dins de l'any 24 doncs tindrem doncs aquesta situació enfocada per a que es pugui resoldre. Per algun prec més?
Bueno, una pregunta, sí, referent a per què no s'havien publicat sabent que el recurs no tirava endavant o no es veien afectades les altres places, perquè no s'havien publicat el temps. Hi ha hagut un any, no?, fins al 31 de desembre per poder fer la publicació de les places, de les bases, perdó. I bé, era això.
Val, no sé si vols respondre el regidor de personal, i t'aclarirà una miqueta més això que t'he explicat. Com...
Gràcies, senyor alcalde. El recurs de reposició, parlo una miqueta de memòria, vale, entra sobre el setembre aproximadament. Se centra en aquesta casa en si havia d'entrar o no, o posaven en dubte que hagués d'entrar a la plaça concretament de TAC d'intervenció. Llavors nosaltres el que fem és, havíem començat a fer la feina, però des dels jurídics se queden dubtes si pot afectar a altres places, d'acord? I després se demanen evidentment aclariments a la jutgessa. Al final hi ha una resolució judicial que ens arriba, si no recordo malament, la rebem nosaltres el dia 9 de gener, la resolució judicial, en ferm que el que estem fent és correcte, que no hi ha cap problema i que podem tirar endavant amb allò que ja tenim preparat, que havíem compartit amb els delegats sindicals, i que ells també estaven d'acord amb aquells criteris de quins eren. Parlem més o menys d'unes 120 persones, vale? Unes 90 a concurs i unes 25 a concurs oposició, i per tant ha hagut este impàs, vale? Que per un tema de seguretat jurídica ens volíem... Volem estar segurs de fer les coses ben fetes, vale? Els treballadors, nosaltres, evidentment, ens preocupem sempre, i, bueno, no sé, els últims 4 anys hem aprovat 2 convenis. Sembla que ningú, cap treballador, pot tindre dubtes que nosaltres ens preocupem per ells. Estem damunt de la situació, i abans del 24, evidentment, es tira com ha de ser fet les coses, totes les places ocupades, perquè ha de ser ocupada, i tot el procés s'ha acabat com ha de ser, per tranquil·litat dels treballadors, evidentment.
Molt bé. D'acord, doncs moltes gràcies, senyor Dalló. Si tens alguna pregunta més o algun...
No, ja està.
Algun prec més, alguna pregunta? No? Val, no sé si el regidor de festes pots explicar-nos una mica... Sí? Perquè estem davant de festes i també doncs m'agradaria que, amb el vostre permís, que ens expliqués així molt breument, 2 pinzellades de les festes majors.
Gràcies, alcalde. Bueno, com bé sabeu, divendres hi arrenquem amb la secció de teatre, que mos té preparada una obra que també farà dissabte. Tenim este cap de setmana de preludi i després ja saltarem a dimecres dia 1 amb els actes del pregó fins al diumenge dia 5. Des de la setmana passada ja tenim en format online a través de www.amellamar.cat/candelera el programa de festes, i de cara ja esperem que demà ja pugui estar a totes les cases el programa en format paper. I res més, des d'aquí doncs aprofitar també l'ocasió per agrair una vegada més a les entitats, a les associacions i als clubs locals, comissió, treballadors i treballadores municipals, que fan doncs que les pubilles, els hereus i la quinta del 2003 en este cas puguin gaudir d'una gran candelera, que m'ho respecti a sobretot el vent, mos veiem al Poble Esportiu a partir d'este cap de setmana i pels carrers. Bones festes també a tot el consistori i a tot el poble.
Molt bé, moltes gràcies. A partir d'aquí també, no sé, demanar sobretot la participació de tots i totes en aquestes festes majors que tan esperades, i bé, a partir d'aquí doncs desitjar-vos que hi hagin unes molt bones festes i que mos ho poguéssim passar d'allò més bé. Vinga, moltes gràcies, aixequem la sessió i bona tarda.
Expert Serafí, una porta sempre oberta a prop teu i de les teues necessitats. Per oferir-te una atenció personalitzada, amb un gran ventall d'electrodomèstics i electrònica per escollir i tots els serveis per satisfer les teues necessitats. Als establiments d'Expert Serafí trobaràs el millor assessorament i professionalitat. Som especialistes en electrodomèstics, informàtica, telefonia i aire acondicionat. T'oferim productes de les principals marques del mercat i amb la millor relació qualitat-preu. Posem a la teua disposició una àmplia i cuidada oferta amb més de 10.000 productes. I a més, a Expert Serafí t'oferim finançament sense interessos en les teves compres. I perquè comprar un electrodomèstic és molt més que una simple compra, t'oferim servei gratuït d'entrega, amb posada en funcionament del nou aparell i recollida de l'antic. Servei d'instal·lació, demana'ns el teu pressupost sense compromís. I servei postvenda, de reparació i assistència en totes les primeres marques. A Expert Serafí som experts en electrodomèstics, som experts en tecnologia, però sobretot som experts en tu. Ens trobaràs al carrer Pau Casal 3942 de l'Ametlla de Mar. Expert Serafí, més de 100 anys al servei de l'Ametlla de Mar i de la seua gent. Expert Serafí us ofereix la retransmissió del ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.